El govern espanyol dona el vistiplau previ a la construcció de la línia d'alta tensió que des de l'Aragó ha de travessar mitja Catalunya.
Catalunya Vespre.
És una línia de més de 180 quilòmetres que ha de travessar 8 comarques del país, des de les Terres de l'Ebre passant pel Camp de Tarragona fins a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta no és l'aprovació definitiva, però diversos ajuntaments i la mateixa Generalitat han emès informes desfavorables sobre el projecte. L'oposició, doncs, és evident i la sorpresa també, i la sentireu tot seguit en aquest Catalunya Vespre. I sorpresa és també el que han sentit diversos ajuntaments i pagesos de l'Alt Empordà.
Això perquè la Generalitat els ha inclòs en les mesures d'estat d'emergència per sequera.
No en tenim ni idea quina ha estat la casa on ha consumit més o menys. Per tant, no sabem si aquest que té una gespa tan bonica l'ha regada amb l'aigua del comptador o si és que té un pou privat i d'allà consumeix l'aigua.
Demà estan citats a una reunió perquè els hi expliquin tot plegat, però ja s'obren les queixes que ja hem sentit altres vegades, com ara que no es té personal per poder controlar que tots els ciutadans compleixen les restriccions.
Unes mesures que us detallarem en aquest Catalunya Vespre. Els agents rurals, per cert, fan una crida a la prudència, en aquest cas perquè els propers dies s'esperen condicions meteorològiques adverses que poden afavorir especialment els incendis forestals. Per això saludem a aquesta hora Jofre Genué, bona tarda.
Bona tarda.
Jofre, quin temps preveuen a hores d'ara els mapes en relació a aquest avís per possibles incendis?
Doncs mira, a canvi de temps, demà el vent s'intensifica als dos extrems del territori, molta precaució en aquests indrets, però la resta, sobretot el que destacarem i el que espera molt la gent, és que la calor comenci a afluixar i, a més, amb alguns ruixats.
Gràcies, Jofre, i també us explicarem en aquest Catalunya Vespre que el català entra en les negociacions per formar govern a Espanya.
Yolanda Díaz recupera la proposta de modificar el reglament de la cambra per permetre que es pugui debatre en les llengües cooficials.
Pero ¿por qué no vamos a poder expresarnos en galego, en catalán, ¿no? O en euskera? Yo creo que eso es un modelo que, bueno, que tiene encaje constitucional y que, insisto, que la diversidad es, en definitiva, mayor riqueza para nuestro país.
Bons desitjos que coincideixen, però, amb un nou revés judicial al model d'immersió lingüística a les escoles del país. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imposa un mínim d'una assignatura troncal en castellà, matèria de llengua a banda, a una escola de Girona. Ho havia demanat la família d'un alumne del centre.
La Conselleria d'Educació recorrerà la decisió i Carles Puigdemont ha aprofitat aquest fet per ironitzar sobre els xecs en blanc per a Pedro Sánchez. I també sentirem avui això.
És la rebuda del Papa Francesc d'alguns dels centenars de milers de joves que omplen Lisboa amb motiu de la Trobada Mundial de la Joventut, l'esdeveniment més gran que organitza l'Església Catòlica.
Allà també hi ha hagut crides de bones intencions del Papa en qüestions com ara el medi ambient, però també hi ha temes polèmics que us explicarem al Catalunya Vespre, que comença ara i fins a les 9 amb les notícies més destacades d'aquesta jornada. Passen 4 minuts de 8:45. Sorpresa màxima al territori per l'aprovació del govern espanyol de la construcció d'una línia de molt alta tensió que transportarà electricitat des de Terol fins a Begues, al Baix Llobregat. L'AMAT, que té el rebuig del territori, la Generalitat passarà per 8 comarques catalanes i 40 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, el Penedès i l'àrea metropolitana. L'anunci ha sortit publicat avui al BOE, el butlletí oficial de l'Estat, i ara us explicarem com està tota aquesta qüestió. Per això saludem a aquesta hora Carme Montero. Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Carme, què és el que ha aprovat en concret el govern espanyol?
Doncs mira, després d'aconseguir la declaració d'impacte ambiental favorable, el Ministeri per a la Transició Energètica ha donat llum verda a l'empresa Energies Renovables de Ormonde per fer aquesta mat. Una línia elèctrica de molt alta tensió que tindrà 182 quilòmetres fins a un centre de seccionament a Begues i un altre tram de 14 quilòmetres més fins a la subestació elèctrica del mateix municipi. La Generalitat encara s'ha de pronunciar sobre aquest projecte, però fins ara tots els informes que ha fet han estat desfavorables.
I sabíem, Carme, que el territori tampoc vol la mat. Ho havíem sentit amb diferents declaracions, també com s'es posicionaven administracions locals. Com han rebut aquest anunci?
Doncs ja ho anunciaves tu, amb sorpresa. Hem parlat amb l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, de Junts, que se sent enganyat.
I just després de totes les eleccions, perquè abans de les eleccions municipals hi havia uns compromisos ferms d'aquesta línia que no tiraria endavant, passen municipals, passen generals, i com deies, a ple agost se li dona l'autorització. La veritat és que estic molt sorprès, i un territori que és merament agrícola no es pot permetre aquestes situacions.
La notícia també ha caigut com una galleda d'aigua freda als grups ecologistes que havien presentat al·legacions contra el projecte pel seu impacte negatiu a la natura i també sobre els terrenys agrícoles. Al Baix Penedès, per exemple, es construirien unes 40 torres de més de 70 metres en 5 municipis. El president del grup ecologista del Vendrell, Geben, Ismael Muñoz, recorda que aquest projecte sempre ha tingut l'oposició frontal del territori.
Des de les administracions locals, com a mínim al Baix Penedès, però a tot el recorregut de la MAT pràcticament s'han posicionat en contra. La pròpia de sostenibilitat va dir que era un projecte absurd perquè realment no és. Llavors ens sorprèn que finalment hagi decidit tirar el govern espanyol el projecte endavant quan els ministres pròpiament fins i tot s'han posicionat en contra.
Saps a qui s'està referint? A la ministra per a la transició energètica, Teresa Rivera, que va admetre el 2021 que aquest projecte no tenia lògica i era desproporcionat.
Unes paraules en aquell moment, ara una aprovació que recordem és inicial, haurem de seguir tota la qüestió per veure com evoluciona, però que ha servit perquè les posicions es tornin a fixar i quedin clares, també, com les hem recollit aquí, per veure quin és el diàleg i com s'estableix tota la qüestió. Qui acaba tenint també l'última veu, la firma i la decisió d'aquest projecte. Gràcies, Carme, i bona tarda.
A tu, moltes gràcies.
I també pel que fa al medi ambient, unes declaracions.
L'àmbit de l'Empordà ha sigut un àmbit que no hem vist una reducció significativa dels consums en el darrer any, i ara que entrem en emergència en aquests 22 municipis, és molt important, doncs, que apel·lem a l'estalvi.
Medi ambient relacionat amb la nostra vida quotidiana és el director general de l'Agència Catalana de l'Aigua. Samuel Reyes ha anunciat que 24 municipis de l'Alt Empordà i el Baix Camp entren en la fase més dura de restriccions per sequera, la d'emergència. Sapiguem què significa en concret entrar en aquesta fase.
La mesura afecta 22 municipis de l'Alt Empordà que depenen de l'aqüífer Fluvià Muga i 2 municipis del Baix Camp que depenen del pantà de Riudecanyes.
Se'ls limita el consum a 200 litres per habitant i dia, quan actualment tenien la limitació a 230 litres. Però el consum mitjà supera aquest límit i se situa en 243 litres als municipis de l'Alt Empordà afectats.
Des de l'Agència Catalana de l'Aigua es creu que aquest escreix de consum es pot deure al fet que en aquest àmbit hi ha més habitatges amb jardí i piscina privada.
En el cas dels municipis de Riudecanyes i Duesaigües, al Baix Camp, sí que els consums ja ronden els 200 litres per habitant i dia, però l'embassament del qual se subministren està a només el 6% de la capacitat.
Pel que fa a la conca del Ter Llobregat, la situació és millor del que es podia preveure fa uns mesos i el pas a l'emergència es continua ajornant fins a finals de novembre o fins i tot de desembre.
Aquestes són, doncs, les restriccions que han agafat per sorpresa ajuntaments i pagesos de l'Empordà. I demà s'hi reuniran per exposar-los en detall totes les mesures. Girona, Fèlix Martín.
De moment, avui, un comentari en comú. Els ajuntaments han complert amb tot el que s'ha marcat fins ara i se'ls fa complicat controlar què fan els particulars. Carles Lagrés és l'alcalde d'Espolla.
Sobretot jardins privats que visualment tampoc els pots veure. Però jo crec que la gent compleix. I si rega algun jardí, ho treu de pous particulars.
Des del poble de Viladamat, l'alcaldessa Dolors Pons hi afegeix aquest comentari.
No sabem si aquest que té una gespa tan bonica l'ha regada amb l'aigua del comptador o si és que té un pou privat i d'allà
consumeix l'aigua. Sí que és veritat que hi ha camps i hi ha piscines, hi ha camps de golf també, que estan funcionant, però aquests sembla que són excepcionals, no? El tema turisme no el toquem.
El turisme no el toquem, diu amb ironia, però i els productors de fruita? A Sant Pere Pescador, l'alcalde Agustí Badosa recorda que està a punt de començar la recollida de poma.
Preocupa sobretot el sector agrícola. Som uns productors importants de pomes aquí a Sant Pere Pescador i aquesta reducció pot ser important.
De tota manera, des d'Unió de Pagesos, recorden que són a la recta final. La setmana que ve comença la collita de poma i confien a salvar la campanya.
I ara actualitzem la situació de les negociacions per formar govern a Espanya. Perquè Esquerra Republicana entén la negociació per investir Pedro Sánchez com una oportunitat per refer la unitat estratègica entre independentistes i per això torna a emplaçar Junts per Catalunya a fer un front comú negociador. I insisteix, ho ha fet en una entrevista als micròfons d'aquesta casa, al Matí de Catalunya Ràdio, la secretària general dels Republicans, Marta Rovira, que ha apel·lat a Junts per no desaprofitar el moment polític.
Aquest acord, insisteixo, no pot ser tàctic, no pot ser conjuntural, no pot ser del moment. És a dir, ha de ser un acord clarament estratègic, perquè nosaltres entenem que tot el que hem intentat fer aquests darrers anys ha fracassat precisament perquè no hi ha aquest acord estratègic. Per tant, ara és el moment i l'oportunitat la tenim sobre la taula.
I en aquestes negociacions avui, un protagonista, l'ús del català, que hi ha entrat en aquestes negociacions. Yolanda Díaz ha recuperat la proposta de modificar el reglament de la cambra per permetre que es pugui debatre en les llengües cooficials. Una qüestió molt coneguda en els últims anys, diríem històricament també en aquesta qüestió. Anem a Madrid. Dani Sainz de AJA, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
La líder de Sumar necessita almenys el PSOE per fer possible aquesta proposta.
Sí, perquè es necessita majoria absoluta per modificar el reglament. Ara no hi ha cap norma que digui quina llengua s'ha de parlar i és el president de la cambra qui decideix. L'any passat, Unides Podem va intentar regular l'ús de les llengües cooficials, però el PSOE hi va votar en contra al costat del PP i Vox. Avui, Yolanda Díaz demanava als socialistes estar a l'alçada.
Creo que esto es como un avance hacia un país, insisto, que es plural y que es diverso y que, digamos, que gana derechos para las distintas identidades que tenemos en nuestro país. Pero es clave que todas las formaciones políticas estén a la altura de las necesidades del país.
La líder de Sumar vol que això sigui un element de la negociació amb els independentistes per escollir la presidència i la mesa del Congrés. De moment només ha respost amb prudència la consellera de Territori, Esther Capella.
Farem tot el que es digui que algun dia sigui materialment possible, és a dir, tot és elements que en aquests moments es configura, tothom opina, però el que hem de veure és cap a on transitem.
Al Senat, en canvi, sí que es pot parlar català en casos molt concrets.
I no deixem Madrid i saludem a aquesta hora Àngels Lafuente. Àngels, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè el debat, com dèiem, sobre l'ús del català al Congrés sempre ha anat acompanyat de bracet de la polèmica. Els portaveus que parlaven en les llengües cooficials se'ls ha retirat la paraula si persistien en el seu intent.
Des de la tribuna d'oradors, el republicà Joan Tardà ho va intentar reiteradament. Presidia la cambra el popular Jesús Posadas.
Continuaré parlant en català.
Senyor Tardà, le llamo al orden por primera vez.
Si ho permeten, segueixo igual.
Le llamo al orden por segunda vez.
Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista.
Le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna.
I amb el reglament a la mà, el socialista José Bono, president de la Cambra Baixa, li deixava molt clar el camí a seguir.
Y si usted quiere hablar en catalán, que como ha visto no nos molesta oír hablar en catalán, lo que debe hacer es modificar la ley.
Una situació que tampoc ha canviat els últims mesos amb Meritxell Batet de presidenta i Albert Botran de la CUP.
M'agradaria expressar-me en la meva llengua, presidenta, que per això és la meva llengua.
Señor Botran, el reglamento le obliga a usted y a mí exactamente de la misma manera. Y sabe que tenemos que expresarnos en lengua castellana, que es de todos.
El primer pas per l'ús de les llengües cooficials al Congrés es va fer el 2004, quan Esquerra Republicana de Catalunya va aconseguir tirar endavant, amb el suport del PSOE, una resolució perquè el govern espanyol en promogués l'ús. Es podria fer una breu intervenció en la llengua materna del diputat sempre que després es traduís al castellà. Un criteri que no va respectar Joan Tardà i la iniciativa es va suspendre. Actualment, des de la tribuna, no es parla ni en català, ni en gallec, ni en euskera, tret de moments molt puntuals o durant intervencions molt breus.
Doncs Doncs parlant de l'ús del català, avui hi ha hagut un nou revés judicial al model d'immersió lingüística a les escoles del país. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha imposat un mínim d'una assignatura troncal en castellà, matèria de llengua banda, a una escola de Girona, una mesura cautelar que havia demanat la família d'un alumne del centre. Àlex Giral, Robert, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, el TSJ ha esquivat un cop més la llei aprovada pel Parlament que veta l'ús de percentatges lingüístics als centres educatius. Això després de la polèmica sentència, ho recordem, d'aquest mateix tribunal que imposava un 25% de castellà. Segons els magistrats, es pot afegir més castellà a les aules per garantir-ne l'ensenyament sense necessitat de parlar de proporcions. Per això, obliga una escola de Girona a impartir almenys una matèria principal en aquest idioma, a més de l'assignatura de llengua i literatura castellana. La resolució arriba en un moment delicat de les negociacions per investir nou president espanyol, en una piulada que Carles Puigdemont ha ironitzat amb el xec en blanc que els de Pedro Sánchez demanen a Junts. L'expresident responsabilitza el govern espanyol de la coalició d'haver empès el català a recular i es pregunta què ha fet els últims 4 anys per aturar la dreta judicial i respectar la política lingüística consensuada, dit Puigdemont, amb la majoria de catalans. Fons de la Conselleria d'Educació han confirmat a Catalunya Ràdio que recorreran aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia.
I precisament les discriminacions per l'ús del català a Barcelona van augmentar pràcticament un 70% el 2022 respecte a l'any anterior. Ho revela l'últim informe de l'Observatori de les Discriminacions, que s'ha presentat avui mateix. Es van registrar fins a 90 casos en què es discriminava per l'ús del català. En general, les discriminacions de tot tipus a la ciutat, a la capital catalana, van créixer un 25%, i el racisme, la xenofòbia i la LGTBI-fòbia continuen sent les més freqüents, tot i que es mantenen pràcticament estables.
De tots els casos denunciats, un 14% són per discriminació per haver fet servir el català. L'any passat es van registrar 90 denúncies, força més que l'any anterior, quan n'hi va haver 53.
La majoria de les discriminacions per l'ús de català, 6 de cada 10, es van produir en l'àmbit privat, seguit de l'àmbit públic, que va disminuint cada any.
En total, a Barcelona es van produir 631 casos de discriminació, un 25% més que el 2021. 3 de cada 10 barcelonins van patir-ne d'algun tipus, però només un 5% ho denuncia.
El racisme i la xenofòbia són la causa principal de discriminació, amb 185 casos, seguits de la LGTBI-fòbia, amb 129, tots dos amb xifres molt semblants o lleugerament inferiors a les del 2021.
En les discriminacions de LGTBI-fòbia, 3 de cada 10 víctimes van assegurar que havien patit agressions sexuals i físiques, sobretot nois joves i, en la majoria de casos, a l'espai públic.
Les discriminacions per salut s'han multiplicat per 3 i l'any passat es van registrar 120 casos, principalment per situacions relacionades amb salut mental i VIH, és a dir, serofòbia.
En aquest últim cas s'han denegat serveis a persones que viuen amb VIH a l'hora de contractar, per exemple, assegurances o d'anar al dentista. Fins i tot han rebut pressions perquè la persona deixi el pis de lloguer.
I ara sortim al món per sentir això.
That was one of the most demagogic presentations I've ever seen in a high.
L'entorn de Donald Trump denuncia un biaix legal contra l'expresident la vigília que comparegui davant un tribunal de Washington arran de la imputació per conspiració i frau electoral per revertir els resultats de les eleccions del 2020. L'exfiscal del districte de Nova York, Andy McCabe, que escoltàvem, és només una de les veus que alerten sobre la jutge assignada al cas. I és que la magistrada Tanya Chutkan ja es va pronunciar contra Trump en una causa separada i ha dictat sentències contra els seus seguidors més dures que les recomanades pel Ministeri Fiscal en els judicis per l'assalt al Capitoli l'any 2021. Xavier Vila, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Dels escenaris que ara s'obren, Xavier, n'han parlat a Catalunya Informació el professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Yale, Gerard Padró, i la gran pregunta en tota aquesta qüestió és evident si Trump podrà concórrer novament a la presidència si el consideren culpable en aquest cas.
En efecte, i Padró ho té molt clar. Diu que Trump tindria via lliure.
Doncs resulta que no hi ha cap llei que impedeixi a una persona condemnada ser candidata de president. I, de fet, no hi ha cap llei que impedeixi algú, francament, fer una cursa electoral des de la presó.
Pedró creu que Trump maldarà per fer alhora campanya electoral i atendre citacions judicials d'aquest cas i dels altres tres que té oberts, però també creu que tot plegat el beneficiarà electoralment.
La base republicana a nivell de carrer, diguéssim. Hi ha un 30% de vots que votaran per aquest senyor, peti qui peti i sigui quina sigui del que l'acusen, perquè de fet creuen que tot plegat és una conspiració política contra el senyor Trump.
I respecte a com afecta tot això l'ideal democràtic nord-americà, Pedró feia aquesta reflexió.
No estic convençut, sobretot al curt termini, que el fet que s'obrin aquests judicis sigui, diguéssim, positiu per la cohesió social del país. Per altra banda, donat que aquests fets van passar, seria gravíssim que no hi hagués un sistema judicial independent que no pot perseguir-los i dirimir comptes, perquè hi ha d'haver una catarsi legal aquí, respecte al que va passar.
I demà a les 10 de la nit, hora nostra, Sergi, a Trump se l'espera en un tribunal de Washington perquè li llegeixin els càrrecs.
Gràcies, Xavier. Bona tarda.
Bona tarda.
I aquesta és la rebuda del Papa francès d'alguns dels centenars de milers de joves que omplen Lisboa amb motiu de la trobada mundial de la joventut, l'esdeveniment més gran que organitza l'Església Catòlica.
Com possiamo dire di credere nei giovani se non diamo loro uno spazio per costruire il futuro?
És la crida de francès, del Papa francès, demanant que es cuidi i es protegeixi el planeta per donar garanties de futur als joves. Aquest és el missatge, el primer missatge que ha volgut enviar. Vicent Mifsud, bona tarda.
Bona tarda,
senyor. En el seu primer discurs, el pontífex ha parlat de crisi climàtica i també s'ha mostrat molt crític, però en altres qüestions.
Sí, Francesc denuncia la inacció dels governs i la societat en general per evitar la degradació del planeta, però també ha carregat durament contra Europa, incapaç d'oferir camins que puguin posar fi a la guerra d'Ucraïna i altres conflictes armats al món. Ha estat crític també amb l'eutanàsia, que s'acaba de despenalitzar a Portugal.
Dove andate se di fronte a...
Cap a on van si davant el dolor de viure ofereixen remeis superficials i equivocats, com l'accés fàcil a la mort, una solució de conveniència que sembla dolça, però que en realitat és més amarga que l'aigua del mar.
È più amara delle acque del mare.
Paraules davant de les autoritats portugueses en aquesta jornada mundial que acull 1 milió de joves a Lisboa, l'esdeveniment més gran al país, s'han desplegat més de 16.000 policies per garantir-ne la seguretat.
I Vicent, és evident, sobre la taula, com ha passat en altres països, un tema claríssim, S'ha hagut de pronunciar francès, que el Papa francès, sobre els abusos a menors de l'Església. Què ha dit?
Ha demanat purificació a l'Església de Portugal i que s'escolti i aculli les víctimes, tot i que no ha pronunciat concretament la paraula abusos. El Papa té previst una visita privada amb representants de les víctimes, no hi ha encara data. A Portugal s'han registrat més de 4.800 casos d'abusos des del 1950, per als quals es reclama reparació.
Catalunya Ràdio obre el cor a l'estiu més especial.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Et portem al mar a taula.
Sí, avui a Joc de Cartes busquem el millor restaurant del Cap de Creus.
Anxoves amb vinagre de bota i mel.
Valdria la pena que tinguessin l'anxova d'aquí, de l'escala.
Sapiolets, escòrpora.
Per mi passada de cocció.
I estan jugant molt fort.
Joc de Cartes, a TV3, aquesta nit.
L'estiu és un bon moment per escoltar podcast.
Comarcal 947, per recórrer el país, trepitjar el territori.
Ciberseguretat.
Trencar tòpics sense anglicismes.
Els nous oficis digitals.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ i més.
Els Estats Units és un país de contrastos.
Follow Garriga.
Seguiu-me, que us ho explico.
Reflexionarem sobre el català.
Tenim paraula.
T'agrada algú?
Ara que tens més temps i que te l'administres com vols, escolta podcast.
Aquest estiu, emporta't els podcasts de Catalunya Ràdio.
Sis minuts i arribarem a les 9 del vespre a la sintonia de Catalunya Ràdio, el Catalunya Vespre, ara que juga als videojocs. I ara haureu potser identificat aquí una sintonia enmig de tot plegat, és la de Netflix, perquè aquest és el so del primer videojoc que Netflix ha fet íntegrament a Barcelona, Mar del Mal.
Sí, produït, dissenyat i desenvolupat al Districte 22, arroba aquest videojoc publicat en les darreres hores. És una edició exclusiva de Cut the Rope, un trencaclosques que fa més d'una dècada que es va estrenar i que ha anat tenint versions posteriors com aquesta que s'acaba de publicar. Aquest videojoc és conegut mundialment per la seva jugabilitat senzilla i té més de 2.000 milions de descàrregues.
Efectivament.
L'aplicació, que només estarà disponible en mòbils i tauletes, oferirà a l'usuari un nivell diferent cada dia. Ja fa un temps que Netflix ha fet una clara aposta pels videojocs i ara ja en té una centena en el seu catàleg.
2.000 milions de descàrregues és una xifra molt important, Marc, i sobretot també perquè pel que representa per Catalunya i per la capital catalana aquesta aposta de Netflix, que s'hauran de veure els resultats i que es pugui desenvolupar. No marxis, perquè ens has portat música i continuem amb més música. Regresame mi corazón. Vinga, la nostra agenda del dia, primer de tot, Marc, aquest que sentim és Carlos Rivera, que actua avui al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
Sí, a partir de 11:15, l'artista mexicà presenta el seu quart treball d'estudi, Sincerándome, publicat al febrer. Aquesta és una de les actuacions que s'han reubicat al Porta Ferrada provinents del Festival Arts d'Estiu de Pineda de Mar, cancel·lat recentment.
Vinga, i ara saltem a Sitges. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa, la, papa. Perquè a Sitges arriba avui la francesa Sars.
Serà a les 10 al Festival Jardins de Terramar. La cantautora presenta el seu darrer disc, Isa. Un concert en què no faltarà el temacle que sentim de fons, el conegudíssim Jevu. Qui es perdi el concert d'avui a Sitges té demà una altra oportunitat de veure les As al festival Sons del Món de Roses.
És fantàstica, les As, ens agrada molt, com deies. I també, però, tenim segur que molts seguidors d'uns clàssics, el Simple Red. Aquesta és una aposta segura, Marc, Els britànics Simple Red, que actuen avui al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
Sí, com deies, aposta segura, més de 60 milions de discos venuts arreu del món. La banda, liderada per Mick Hanall, continua sent un referent de la música soul i pop del Regne Unit. El concert d'avui és a les 10 del vespre, però tenen ja totes les entrades venudes.
I aquí, música per a tots els gustos, perquè veig que aquí et deu agradar molt Rafael. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está. Aquí li enviem bons desitjos perquè ha cancel·lat el seu pròxim concert a Roses per prescripció mèdica.
Sí, avui hem sabut que el cantant, que aquest clàssic cantant de 80 anys ha anul·lat les seves pròximes actuacions, entre altres la del dilluns que ve al Festival Sons del Món, a Roses, i la causa és una inflamació de les vies respiratòries per un refredat que arrossega des de fa uns dies.
Doncs els millors desitjos per a la recuperació de la salut de Rafael. I així és com arribem a aquest final del Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio. Abans, però, com sempre, aquí teniu la vostra previsió del temps per les properes hores.
Doncs mira, demà tindrem una mica de tot, perquè s'inicia aquest canvi de temps que ha de fer fluixar la calor. Demà es notarà a l'interior, també a muntanya. Als termòmetres els costarà de superar els 30. I sobretot predominant els núvols amb ruixats. Però sí que hi ha dos sectors del país que aquests ruixats no hi arribaran. Són zones que, a més, necessiten molta aigua, molt seques, i, a més, hi bufarà el vent. Estem parlant, sobretot, de l'Empordà, de l'Alt Empordà, punts de l'Albera, també de les Terres de l'Ebre, extrem sud del Camp de Tarragona. En aquests indrets s'espera que la tramuntana i el mestral comencin a bufar i persisteixin almenys un parell de dies, amb unes condicions, doncs, que empitjorarà clarament el risc d'incendi. Però la resta, insistim, que la notícia és que arriba aquest canvi de temps amb ruixats i, a més, doncs, amb aquest descens de les temperatures.
Doncs gràcies, Jofre Genoé, per la rematada final de la previsió del temps per les properes hores. Esperem que tothom tingueu una gran nit. I us saludem i el desig és de tot l'equip del Catalunya Vespre, Ferran Badia a la realització tècnica, Omar Barana a la producció, Júlia Aparicio al control central. Salutacions també de Sergi Molero en nom de la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. I no deixeu aquesta sintonia, perquè a les 9 ara actualitzem els principals temes informatius. Després arriba el búnquer amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. I a Catalunya Informació, les notícies no s'aturen. Què passa?